Bé, bona tarda. Moltes gràcies per venir. Des de a Barcelona Poesia ens agrada col·laborar i tenir còmplices. Gent amb qui confiem i a qui demanem que ens facin una proposta. Això és el que vam fer en Josep Pedrals i jo amb l'Arnau Pons, perquè és una persona que en sap moltíssim de poesia. Li vam dir si poguessis muntar alguna cosa a Barcelona Poesia, evidentment doncs amb uns límits també de pressupost i de més, què voldries fer? I ens va proposar aquesta taula que es diu Qui té por d'eliminar els cànons, debat i recitació al voltant de l'antologia de la poesia social catalana d'Àngel Carmona, 51 anys després. Ens va proposar també de compartir aquest espai amb la Núria Armengol, el Pere Antoni Pons i l'Ismael Sampere, i evidentment ens va semblar fantàstic. Moltíssimes gràcies i endavant.
Josep, no se'm sent? Ara?
Molt bé.
Doncs agraeixo a la Mireia i al Josep que m'hagin convidat a muntar una cosa al voltant de la reflexió sobre la poesia. I quan m'ho van demanar vaig pensar, com de vegades intento fer, no? En els oblidats, no? En els que normalment per una inèrcia, per una ideologia, pel que sigui, no? Doncs potser queden al marge, soterrats, silenciats. I jo crec que la figura d'Àngel Carmona n'és una, és un d'aquests personatges que crec que mentre es va posar, diguem-ne, a escriure en català, perquè ell era, diguem-ne, de pare castellà i de mare catalana, i als 3 anys se'n va anar a viure a Madrid i va quedar completament desconnectat de la cultura catalana i la va reprendre ja de gran, no? I ho va fer d'una manera que jo crec que era fulminant, o si més no, que no pot deixar ningú indiferent. I l'any 2010, en una col·lecció que aleshores jo dirigia a Leonard Montaner Editor, que es deia Traus, ja vaig fer recuperar un assaig seu que es diu Dues Catalunyes, que és un llibre que quan va sortir en el seu moment va crear una certa polèmica, va alçar una mica de polsinera, perquè, aviam, la tesi de l'Àngel Carmona és que la Renaixença que es va produir, el moviment de la Renaixença, doncs, havia tingut lloc per part de les elites, no? D'unes famílies influents que tenien poder, que tenien diners, que tenien maneres de publicar, però que hi havia una altra Catalunya que no havia quedat desconnectada de la llengua i no havia quedat tampoc desconnectada d'una producció cultural i d'uns continguts, d'uns neguits, que és una mica el que Carmona intenta recuperar Dues Catalunyes, no? Després, ja l'any 70, com ha dit la Mireia, va fer aquesta antologia sota el franquisme, no? Que és aquesta antologia de la poesia social catalana, i és, com ell diu a la introducció, és una antologia típica pel fet que no busca tant consolidar o, si més no, marcar un cànon d'autors que tinguin una obra consolidada i que una obra doncs, que hagi de passar per la posteritat, sinó que busca veus de tota mena, de tot color, de tot pelatge, fins i tot veus efímeres que no deixaran rastre, em refereixo en el cànon, no? I amb aquestes veus construeix un relat del principi fins al final amb persones que potser en el seu moment doncs, no eren gaire esperables, d'altres potser sí, ja per exemple ja hi posa Brossa, no? I el que jo trobo interessant, i en certa manera benjaminià, no? És aquest fet de buscar, o si més no, de llegir la literatura una mica a contrapèl, no? Que Walter Benjamin deia ho aplicava a la història, no? I aquest gest de mirar-se la literatura contra pèl jo crec que és rescatable. Fa 51 anys que aquesta antologia es va fer, posa damunt de la taula un debat que jo crec que és molt actual, que és la poesia social, quina relació hi pot haver entre un eix nacional i un eix social. He portat un altre llibre seu, escrit en castellà aquesta vegada, que es diu Catalunya, mito i realitat, hi ha una ceba i una rosa, I és una manera que té... En aquest llibre s'ha de dir que hi ha molts punts en comú amb les dues Catalunyes, però és una manera que va tenir l'Àngel Carmona d'acostar la cultura popular catalana a Castella o a Espanya, no? Que és aquest debat que tenim ara tan sovint, no? De qui podria, per exemple, reivindicar això avui, no? Quin espai polític, cultural, hi ha avui que pugui entomar un repte com aquest, no? Jo no em vull allargar gaire, tendeixo a embalar-me i no ho vull fer perquè els protagonistes crec que han de ser aquests tres poetes que tenim aquí. Vaig voler triar una persona del País Valencià, en aquest cas és l'Ismael Sempere, té un llibre publicat que es diu SEM, de poesia, en Pere de Famolons, que a més de ser poeta també és novel·lista, és periodista, és un amic de fa molts anys, no? Aquí on passa tot, és el teu llibre, dic un llibre de poesia de cadascun, la Núria Armengol, que és de la zona de Vic, que també és una amiga, té un llibre que es diu Fractura, són tres poetes, principatina, balear, mallorquí i valencià, perquè en aquesta antologia també hi ha aquesta voluntat, no?, de fer parlar les veus de tots els països catalans, i intentarem, en la mesura del possible, perquè això és improvisat, de llegir poemes i de discutir. I bé, jo m'he triat un poema. La intenció de tot això és retre un homenatge a l'Àngel Carmona, tot sigui dit, per veure si aconseguim, amb la plataforma que tenim avui, de donar-li una nova embranzida. Aleshores, jo llegiré un poema de Jordi Bordes, que és un d'aquests poetes efímers, és una estrella amb cua, que es diu Tots som un tros de tots, i que és una mica de Judith Butler avant la lettre. Judith Butler té aquesta teoria d'una humanitat que està interconnectada, de que tots depenem de tots, no? D'aquesta precarietat, vulnerabilitat, de que no podem sobreviure sense els altres, és a dir, un home, una dona sols no fan res, i és una mica també un d'aquests eixos que té aquest llibre, no? Tots som un tros de tots, com les fulles que formen la branca, com les branques que formen un arbre, com els arbres que formen un bosc. No podem viure sols, com el mar que no té germans, com el pic que no té braços, com el nàufrag en l'illa trista. Que quan l'arbre té set, no s'engreixi una fulla, perquè és més a prop de l'arrel. Que quan creix una branca, no tapi les altres. Quan un bosc es crema, que no rigui el veí. No som illes, ni som pedres solitàries, ni gegants deslligats. Quan neix un home, tots naixem una mica. Quan mor un home, mor una mica de tots. Bé, i ara ens hem de decidir qui comença el sus. Potser la Núria, em sembla bé que fem així, potser?
M'escolteu a mi, sí. Ja. Jo el que he fet ha estat mirar una mica l'Àngel Carmona en relació a la història contextualitzada de l'antologia i en relació a Vic, perquè aquest senyor va venir a Vic. I, clar, és molt interessant això. Tot el que ha explicat l'Arnau d'aquesta voluntat de posar per una banda o revifar per una banda la massa, el poble, i a l'altra banda la nació, és el que es veu en aquesta antologia, i ell mateix ho expressa de diverses maneres en col·laboració a una revista que es publicava a Vic abans de Reduccions, que es deia Inquietud Artística. Era una revista clandestina del franquisme on la gent que tenia alguna cosa a dir o alguna cosa a fer o alguna voluntat de conèixer i saber sobre cultura catalana en aquella època hi estava subscrita i col·laborava. En aquest cas, Carmona hi va començar a col·laborar en la segona part de la revista, quan després d'una censura en què obligaven a posar una part en castellà, i ell hi va col·laborar precisament escrivint en castellà, perquè ell escrivia en castellà de normal. Més tard va començar a escriure en català, però en aquell moment encara escrivia en castellà i els hi anava bé. Ell es dedicava al teatre, que era una de les coses que tractava la revista. Tractava poesia, teatre, música i pintura, bàsicament. Carmona es troba dintre d'aquesta revista Inquietud perquè ve a presentar una obra a Vic, una obra d'Unamuno, però una obra rebel, Fedra d'Unamuno, que ell considera rebel perquè ell té una pròpia lectura de tot. El que fa una mica Carmona, que també ho explica en el pròleg de l'antologia, és intentar llegir els textos poètics, els textos literaris catalans, com Marx ha llegit a Balzac o Lenin ha llegit a Tolstoi. O sigui, fa una lectura marxista de la literatura catalana, que és una cosa que per cert no s'havia fet o no es tenia voluntat de fer fins llavors. En la seva relació amb la revista Inquietud, que és una cosa que us explicaré una mica i que aniré llegint alguns poemes, coneix a Martí Pol, Joaquim Horta, que són poetes antologats, coneix una mica tota la deriva de la poesia catalana i tal com s'està fent, perquè la difusió en aquells moments del saber de la poesia catalana, estem sota el franquisme, era censurada, etc. I per tant, Inquietud era una revista que proporcionava informació que d'altres no tenien, no? I llavors hi ha molta part d'aquesta antologia que es publica als anys 70 que prové de tota aquesta informació que ve d'aquesta revista. Per exemple, una de les coses d'altres països, no? Els que hi ha aquí són autors que han guanyat els premis Jocs Florals que es feien en altres països, no? Per exemple, a Santiago de Chile, de l'any 62, inclou l'autor que ha guanyat els premis, o a Coloma Lleal, que va guanyar l'Englantina d'Or de París l'any 65, també hi ha aquí els seus poemes. I es va dedicant una mica a això. Poemes que no s'havien publicat mai en lloc més, o poetes que no s'havien publicat en lloc més, que Inquietud Artística, estan aquí com Joaquim Horta. I a part de tot això, una mica el que fa també és, o a parer meu, després d'haver relacionat aquesta vinculació de l'Àngel Carmona amb Inquietud Artística, és exercir una actitud crítica davant d'un debat que existia en la revista, que era el perquè de les antologies. En Inquietud Artística el que es va fer molt severament va ser, com no es va fer en cap altre lloc més, criticar les antologies de Castellet Moles i Joan Triadú. Segimon Serrallonga va criticar sobretot que Castellet Moles no tenia una idea clara sobre la representació històrica de la cultura catalana, i això evidentment Carmona hi dona molt, i Miquel Martí Pol, que era un, si voleu, un irat de Triadú perquè no l'havia inclòs en la poesia catalana del segle XX, i va criticar que no s'antologuessin en la seva antologia poetes contemporanis, va aconseguir que Carmona ho fes, i per tant per això també tota la incorporació d'aquests premis dels Jocs Florals, del mateix Martí Pol i d'altres coses efímeres com aquesta gent, perquè per efímer Joaquim Horta en aquells moments que només havia publicat Inquietud Artística. I bé, això jo ja aniré acabant, era una mena d'explicar-vos tota la tasca que fa Carmona. O sigui, Carmona el que fa és agafar totes aquestes crítiques, incorporar-les en la seva manera de ser, que els altres aniran explicant més bé, i donar-ho a conèixer al món. I donar-ho a conèixer en un moment delicat, no? En què potser podies publicar una antologia de poesia catalana, però qui ho feia d'una manera ja molt restringida. I potser podies dir que Catalunya tenia una cultura, però el que no podies dir de cap de les maneres és que Catalunya podia ser comunista, o podia ser marxista, o podia tenir un valor obrer. Llavors, com que Carmona fa això, d'aquí la seva gràcia i d'aquí també una mica tots els seus textos. Per exemple, bueno, una cosa molt benjaminiana, ara que ho ha dit l'Arnau, que potser és el primer text que llegiré, és la incorporació que fa de Jacint Verdaguer. És una cosa extraordinària, és com una espècie d'esclat, una explosió en el que són les antologies. Ningú mai a la vida se li acudiria, o no se li havia acudit mai, perquè ho he intentat comprovar-ho, tot el que estic dient, publicar en una antologia de poesia catalana, que hauria de ser un cànon o no, evidentment ell no té la voluntat que sigui un cànon, ell ve a petar el cànon, de Jacint Verdaguer, aquest fragment autobiogràfic que diu: totes ballaven, menys la del Mas Deures, que semblava esperar-me. Un hereu de bona casa li feia l'aleta i semblava que li demanava per llançar-se al remolí. Però ella, com si no se n'adonés, es girava a mi i amb una rialla m'obria el llibre blanc del seu cor, en el qual jo, el primer, podia escriure. Jo, tornant-li la rialla, m'hi apropava, però m'adono del fadrí de qui el pare era camper i que podia enfonsar-nos, puig que depeníem d'ell. Reculo de sobte, com la mà del vailet que a prop de la rosa que basta troba una espina punyent. Aquest text de Verdaguer explica que Verdaguer era un pagès, que si no s'hagués fet mossèn mai hagués fet res, i que ja se'm va donar quan no podia anar a festejar la pubilla de la Casa Bona, perquè si ho feies, no ho podia fer, simplement. I aquí aquesta tensió de classes que intenta mostrar Carmona amb tot això. D'altres coses més contemporànies, com per exemple Coloma Lleial, perquè algú explicarà, no?, com ha dividit l'antologia en...
Farem que surti,
si no ho farem després, perquè és molt interessant. En tot cas, aquesta part, que és la part...
Si hi ha un editor per aquí, això està per, aquesta antologia està per, no?, per reeditar.
Per reeditar amb un estudi crític, històric i de tot, sí. Aquesta part es diu El Cant Solidari i és Coloma Lleial amb la seva englantina d'or de París, en els Jocs Florals de París. Si aquesta veu fos la meva, si aquest crit immens arribés a tu i fos el meu, si aquestes mans llegades pel treball, el fred, la ràbia, si aquestes mans valentes treballessin amb tu i fossin meves, si aquesta veu i aquest crit i aquestes mans poguessin arribar a tu, si aquesta veu i aquestes mans fossin les meves i fossin teves, si tu i jo i nosaltres, entens? Si aquest crit fos el nostre, si jo volgués i tu volguessis, si les mans volguessin, entens? Les veus i els crits, teus i meus, units volguessin, si les mans, si els crits, si les veus, si tu i jo, per favor, volguéssim. Que és una manera d'expressar tota la lluita que no s'estava fent contra el franquisme, però bueno, és també molt rebel treure-ho de París i editar-ho a Catalunya, que és una altra de les coses que li dona valor a Àngel Carmona, no haver tingut por d'incloure tot això aquí. I encara, bueno, perquè, clar, la incorporació de les dones és una altra gran cosa, gràcia, bueno, la gràcia que va tenir Carmona, tant li va ser si era un home o una dona, ell publicava el que s'havia de publicar, no com altres, que també ens podríem queixar ara una mica més del que van fer Castellet Moles o Triadú. Una altra de les coses que es queixava Martí Pol en les seves queixes de l'antologia de Triadú és que el que havia triat, per exemple, de Pere IV, no sé si algú llegirà Pere IV aquí, jo no ara, Pere IV, vale, Pere IV, Espriu o Ferreter, no s'acostaven a una idea social que podien arribar a tenir ells com ell ho veia, perquè en realitat ell ho veia tot social, eh? Vull dir, aquí hi ha fragments de Ramon Llull socials i del Comte Arnau, socials de Maragall, vull dir, tot és aquí tot és marxisme, comunisme, en realitat. Bueno, tot és llegir-ho, és la voluntat de llegir, perquè en realitat això no és una antologia de la poesia social catalana, sinó una antologia d'una lectura social i comunista o marxista, o com en vulgueu dir, o del poble, dels textos poètics catalans que s'han produït a Catalunya. Doncs bé, potser ja acabo, però sí que em fa gràcia llegir Joaquim Horta, que és aquest gran efímer, que del moment era efímer, que només s'havia publicat, i això sí que ho he comprovat, en Quietud Artística. A veure, ja ho trobarem, perdó. Bueno, L'home amb esperança, que es troba dins del capítol, que algú explicarà, espero.
Tenim una hora, eh?
Ja acabo.
Teníem una hora.
L'ombra del paradís, ja estic. Acabarem algun dia, potser demà, amb les paraules inútils i boniques, el drink de la porcellana fina i les marionetes de foscos colors, i ensenyarem als fills, parits sense dolor, el com i el perquè de cada cosa, i els baixarem al carrer sense temor, i jugaran a construir pobles. I tocaran la terra i la faran seva i de tots, i escriuran amb nous mots, noves lleis, història i vida. També vindrà un vaixell de vela àgil, esquivant tempestes i roques altives, i s'endurà tot l'or de la terra, mites i falsos déus, i ens deixarà quieta la mar i una barca petita. Amb ella anirem a saludar els pobles, a l'espatlla un serró amb eines i amb llibres, els ulls un esclat d'alegria i l'esperança en els homes i en els dies.
Bon vespre a tothom. Bé, jo parlaré una mica d'aquesta dimensió sociopolítica de Santologia, que jo crec que és una dimensió sociopolítica absolutament estructural. Vull dir, en Carmona fa Santologia des d'una vocació i amb una intencionalitat bàsicament sociopolítiques. Això no vol dir que per ells la literatura no sigui important, és important, però ell s'hi acosta d'una manera instrumental, utilitària. Vull dir, ara explicaré una mica per què, no? Vull dir, fa servir la literatura al servei o a favor, a més, i això és el més important, no d'un partit, no d'una ideologia concreta, sinó d'una cosmovisió completa de les coses, d'una manera de concebre la política, la societat, les relacions de poder dins aquesta societat, però també té en compte la intimitat dels individus, la manera com els individus se relacionen entre ells, la manera com els individus se projecten cap als altres. O sigui que, vull dir, res més lluny que una idea reduccionista i estrictament ideològica de la literatura. D'alguna manera, a favor de que fa Santologia en Carmona. Jo aquí he fet una petita llista, no? Sonarà més propagandístic de lo que és quan ho llegeixes. Fa Santologia a favor d'una societat justa i lliure, no som més en els abusos ni en els terrors del gran poder, una societat en què les persones poden dur una vida digna, amb una feina que no els exploti. Per exemple, hi ha molt de poemes en què el treball és presentat d'una manera noblidora, justa, humanitzadora, tot el contrari d'aquesta idea d'esta pobresa com una cosa que embruta i envileix, una societat que denuncia i que corregeix l'explotació i la pobresa i les injustícies, i això és fonamental, una societat plural i fraterna, però alhora profundament catalana. No? És a dir, inclusiva, integradora, iberista fins i tot, germana dels altres pobles d'Espanya, però catalana, molt catalana. Clar, quan dic que Carmona fa un ús instrumental de la literatura, hem de pensar una cosa que és absolutament bàsica. És una antologia que surt el 1970, quan la dictadura franquista no només era viva, sinó que podia perfectament durar molt més enllà del 1975, perquè nosaltres ara sabem que va acabar el 75, però evidentment la gent del 1970 no en tenien ni idea si allò s'allargaria. Veig que hi ha una certa discrepància, ja ho entenc, però com la transició va demostrar, no era un efecte natural de les coses, que les coses se milloressin, no? De totes maneres, val, ella explica o fa aquesta antologia el 1970, quan la lluita ideològica d'alguna manera ho condiciona tot, no? Això explica aquesta lectura ideologitzada de totes les coses. Jo llegia l'antologia i he pensat en una cosa, ara estic llegint la biografia d'en Philip Roth, la polèmica antologia d'en Philip Roth. Philip Roth, durant els anys 70, va anar molt a Txecoslovàquia i va tenir molta relació amb escriptors dissidents, perseguits, censurats, trepitjats per règim comunista, txecoslovac, no? I ell, quan tornaven als Estats Units, el seu gran dilema era: què puc escriure jo que escric en una societat, se diguem-ne societat americana més o menys liberal, més o menys democràtica, en què tot s'hi val i res no importa? Clar, tot s'hi val i res no importa a Amèrica, en contraposició a un règim dictatorial com a txecoslovac, en què no tot s'hi val i, per tant, tot importa. En Carmona fa Santologia des d'un règim en què no tot s'hi val i, per tant, tot importa. No? Jo crec que això és bàsic i, com que tot importa, tot és utilitzable. I aquí anem a parar el que deien Arnau i na Núria, en què hi ha de tot. Vull dir, Ramon Llull, Raimon, s'espriu més civil, es Blai Bonet més pasolinià... de tot, és que tinc aquí una llista amb Pitarra, amb Brossa, n'Agustí Bartra, el canonge de la Seu de Vic, Jaume Collell,
amb Candel.
I aquí encara anava una mica més enllà, això ho tenia per més endavant. No només agafa autors de tota mena, com has dit tu, sinó que fa passar per poesia coses que no ho són. Vull dir, fot un fragment dels altres catalans d'en Candel perquè literàriament i socioideològicament li va bé incloure-ho. Això és molt interessant. Vull dir, aquí lo important, la literatura, evidentment que és important, però hi ha una causa superior, hi ha un objectiu superior, que no desdenya la literatura, no la menysprea, no la deixa en un segon lloc, però sí que està al servei d'això. I encara una altra cosa. Fins i tot hi ha poetes esporàdics o poetes o escriptors que no eren poetes. Per exemple, hi ha un poema de Nougut Gil Matamala, després àmpliament conegut per la seva feina com a advocat a favor dels drets humans i de l'esquerra alternativa i de les causes perdudes, o les causes justes. Hi ha n'Alexandre Cirici, conegut sobretot per la seva tasca de publicista i de crític d'art, per tant, i cap tot, i fins i tot, això també és una cosa que a mi me fa gràcia.
Na Núria Sala.
Na Núria Sales. El tio no té cap mania agafar obres menors de poetes bons. Per exemple, en Jaume Vidal Alcover podria haver agafat Homenatge a Salvatore Giuliano o En la mort de Salvatore. No, agafa Veneres. Perquè li surt de compte, li va bé, eh? Vull dir, encaixa l'antologia, servirà per conèixer gran Jaume Vidal Alcover? No, però ja el coneixeràs un altre lloc, no? Vull dir, l'antologia ara és per una altra història. I ara, si voleu, llegiré un parell de poemes que més o manco il·lustren la diversitat de lo que he dit. Bàsicament llegireu tots de les Illes Balears, però és que el govern balear me paga un extra, en realitat no, ha vengut així, però surt bastant divers, no? Vull dir, per tant, aquesta és el famós terra natal d'en Marià Villán Gómez, gran poeta eivissenc, no? Arrelar com un arbre dins la terra, no se núvol que em mana un poc de vent. Sobre els camps coneguts de cada dia, veure un cel favorable i diferent, mirar com cau quotidià el crepuscle, renovant cada jorn mon sentiment. Damunt la terra nostra i estimada, del cor neixen el pi, l'aire i l'ocell. De ma infantesa el blanc record i sura, i ha de fer bo aquest sol als ossos vells. Vull escoltar-hi aquest parlar que arriba de molt antic als llavis de la gent. El meu amor, la usada companyia, vull somiar-hi entre la mar i el vent. Poema patriòtic, paisatgístic, amb una força telúrica que pren una dimensió ideològica. I d'ara on anem? A Somorrostro d'en Blai Bonet, 133, no? Que és un Blai Bonet, això, bueno, dir-ne Pasolinià és injust amb en Blai Bonet, perquè en Blai Bonet és incomparable, i en Blai Bonet és Blai Bonetià i s'ha acabat, no? Però Somorrostro d'en Blai Bonet. Quan aquí una ona romp damunt la sorra, mai no pots dir que això sigui la platja de Barcelona que rep cops de mar a la part baixa, perquè entre aquestes llaunes, on no es pot ser ni pobre, Crist fa d'home de la vida amb un forat a la mà i un altre a la sabata. Aquí Jesús de Natzaret no és com un taronger que va verdenc de cap a la taronja de sabó. Va per l'amargura del carrer, mort de pa, demanant un vas de set, cap a una dona o un home, on l'enclavaran de cap a peus perquè digui les 6 o 7 paraules. T'estimo, hosti, la pasta, ja està tot acabat, i el cap li caigui damunt el pit, i la cara d'avergonyir-se li caigui de la banda d'estar pàl·lid, mentre sent que sobre aquesta sorra, mala zorra, un home viu mort perquè no té on caure viu, si no és el mar, on els nens, que ja diuen hòstia, silvestrament pixen davant Déu i les brigades municipals. Bueno, conyo, aquí això és gran, no? Vull dir, ja... I ara, el tercer, que aquest té una mica de truc, que és la cançó de Son Coletes, d'en Guillem de Fac, que en arribar que vostre jo vos recoman que la cerqueu a YouTube, és una cançó que es carrufa. Una mica de context. A Mallorca, durant... Ràpid, eh? Vull dir, a Mallorca hi va haver durant l'edat mitjana tres... que rotllo de l'illa de la calma, bé, l'illa de la calma en mallorquins. A Mallorca no han tingut mai calma, més enllà de quan han intentat fer creure en de fora que teníem calma, no? Però hi va haver tres grans revoltes populars. Conflicte de 1391, el conflicte de 1450-1453, forans contra ciutadans, i la mítica Germania, no? Que després, mítica Germania... Bé, són conflictes que s'expliquen per les raons que s'expliquen tots els conflictes al llarg de la història, però especialment a l'edat mitjana, bueno, especialment a l'edat mitjana, però que és pagesos i menestrals lluitant contra oligarquies i poderosos ferotges, i el líder de la revolta del 1450 era un home que anomia Simó Tort Ballester. És a dir, Simó Tort Ballester no només va defensar Manacor de les tropes del rei i dels poderosos de Palma, sinó que mil tios més se'n va anar i va setjar Palma. Vull dir, va ser un setge que va, en els poderosos de Palma els va assustar de bon de veres, no? Val, en Guillem de Fac poetitza aquesta revolta del 1450, però però hi afegeix aquesta referència a Son Coletes. Son Coletes és el cementeri de Manacor. És un cementeri que el 1450 no existia. El varen fer el 1820 per enterrar-hi fora pobles morts de l'epidèmia de pesta que va assolar a Silla. Son Coletes ha passat a la història per ser un lloc on hi va haver durant la Guerra Civil moltíssimes execucions de republicans a mans de falangistes, perquè com bé tots sabeu, a Mallorca, el cop d'estat, tot d'una varen guanyar els falangistes, va haver-hi una cacera de conills republicans absolutament ferotge, allà no hi ha ambigüitats, i està molt clar qui eren els bons i qui els dolents, però després hi va haver l'intent de desembarcament d'en Bayo que va ser a Porto Cristo, o sigui, a Manacor. Per tant, la repressió, quan en Bayo va ser derrotat a Manacor, va causar una mortaldat terrible, no? I en Guillem de Fac afegeix aquesta referència a Son Coletes. Diu, llavors ho dic, després en arribar que vostre escoltau la cançó perquè és extraordinària. L'any 1450, pitjor fou que el de sa fam. Els rics mengen pa de xeixa, deien ses dones plorant. Els rics mengen pa de xeixa i per naltros sols n'hi ha, de mestall. Lo tort ballesteu escolta i li envest cap a ciutat. Era una colla de veure, tots eren manacorins, fent-se costat un a l'altre, anaven replegant amics. Primer s'hi ajuntaven mates, llavors en Fullana i en Gil, en Nadal, en Mascaró, en Guinovart i en Fornit. Lo tort Ballester els comanda perquè era el més decidit. Per donar compte en el rei, a Nàpols varen anar i el rei els dona penyora de que tot s'arranjarà. Però els senyors de Casa Bona ni el rei volen escoltar. 3 anys lo tort Ballester els tingué acorralats, 7.500 sous donaven els nobles a qui el matàs. Feren venir mercenaris moros i napolitans. Calaren foc a les cases i es fartaren de robar. Llavors arribà la venjança, color de vi i de sang. I era una colla de veure. Tots eren manacorins. Primer mataren... Si ho eren els condemnats, també ho eren els botxins. Primer mataren en Mates, llavors en Fullana i en Gil, en Nadal, en Mascaró, en Guinovart i en Fornit. Lo tort Ballester el penjaren escorxat de viu en viu i escaparen els seus trossos pels entreforcs dels camins. Després d'aquesta endemesa, tot romangué com abans. Els pobres més boca closa i més vídues plorant, i no ploraven per elles, ploraven pels seus infants. Gent de Fac. Escoltau-vos la cançó, no val molt la pena.
Hola, bon dia. Ja no em toca a mi. Clar, jo m'he plantejat això com una presentació que faré ara una mica d'aquesta antologia. Una mica més en la vessant creativa com a obra d'art, que és, perquè hem parlat molt de la ideologia i això, que és fonamental i és, evidentment, la gènesi de tot això, però també té una part de creació i de reivindicació creativa que a mi m'ha interessat molt especialment. Sobretot perquè aquesta antologia, clar, quan a mi m'han dit que havia de llegir una antologia, m'imaginava una antologia m'imaginava. I de sobte veus això, que és que el Carmona s'ha agafat aquí fragments, els fragments que li han semblat, i ha creat aquesta cosa així, que de fet ell mateix ho defineix, a la contracoberta es defineix com un muntatge, no? Cosa que m'ha interessat molt també per la part no només artística de muntatge d'aquestes peces, sinó també perquè crec que realment és un artefacte que funciona molt bé, no només per a la lectura, sinó també, crec jo, per a la recitació. De fet, jo quan anava llegint-lo m'imaginava com que es podria fer algun muntatge realment teatral, o no sé si hi ha algun actor per aquí, que crec que sí que hi ha. Doncs seria molt interessant veure com fa aquest muntatge, no? com això es porta a escena i es diu, perquè a més també és el que parlàvem abans, no? que l'Àngel Carmona també té una part de creador escènic, no? I també va fer teatre i va fer sobretot un teatre així molt, molt anarquista, molt punky, i llavors és com ha estat molt interessant veure com ha posat al servei no només d'una ideologia, sinó també d'aquesta creació d'artefacte artístic, tots aquests fragments, no?, i que ha agafat com ens ha donat la gana. I com dèiem abans, que has dit tu, a mi també m'ha impactat molt, no?, que la selecció de poemes no és una selecció dels... No només els poetes seleccionats no són els millors, sinó que, o no són els que canònicament es considerarien els millors, sinó que, a més, les obres seleccionades són obres... moltes són menors, moltes són que fins i tot no defineixen la poesia o la poètica del poeta en qüestió. I a mi m'ha semblat com una mena de bany d'humilitat, també, no? De dir, mira, pues, al final s'ha posat aquesta poesia, forma part d'un tot que funciona autònomament i que no té per què anar lligat a cap autor ni a cap nom així en gran.
La portada ja en la sardana.
Sí, sí, sí. És.
Que justament és això, no? D'una mà amb una altra, no? I un cercle, no?
I a més, és molt interessant també això que deia de les habaneres, no? El Pere Antoni, perquè és... M'ha cridat molt l'atenció també que s'incloguessin moltes peces de poesia popular o de anònims, hi ha també una cabeçada d'anònims, i peces així, cançons populars. I és molt interessant també, encara que jo també com a valencià, veig que hi ha aquest... Ara després parlaré com a valencià, ara parlo una mica com a lector. Però sí, és molt interessant com aquesta dissolució, no? Aquesta dissolució, aquesta idea de dissolució dels poetes en un nou element artístic. I després, ara parlaré una mica... parlaré una mica també com a valencià, perquè, clar, no sé tu com ho has vist, Pere Antoni, però des de la meva perspectiva he vist que sí que és veritat que hi ha com molts autors així, diguem-ne, no canònics, però en el cas valencià, per exemple, tots els que hi ha són realment canònics, excepte pot ser un que és, que he trobat l'Alpera, que pot ser el més desconegut, però hi ha l'Estellers, hi ha el Marc, hi ha el Jordi de Sant Jordi, hi ha com aquests grans noms. Llavors és com...
En el Casillon també, en realitat.
Sí, clar, i és, simplement era una curiositat per posar-la aquí damunt la taula per poder parlar una mica d'això després, si parlem una mica, però que dins d'aquesta cosa de recuperar la marginalitat o de reivindicar la marginalitat, també de vegades es cau, inevitablement, perquè és així, no? Es cau en aquesta cosa de ja, anem a la perifèria però no agafem els perifèrics de la perifèria tampoc, no? Que, llavors, m'ha semblat això, una cosa a dir també. Sobretot, i ara passem ja més a la part una mica que m'havia d'encarregar jo, no? Que és la part més teatral, perquè en aquesta obra també s'inclouen textos teatrals i s'inclouen també autors teatrals en textos poètics, però hi ha algun fragment teatral també. Llavors, és molt interessant això també, perquè, clar, i jo pensava, i per què això ho considera poesia social? Perquè sí que és veritat que la temàtica dels textos és clarament social, però, clar, tampoc sé si exactament això és poesia, però això ja és un debat que no obriré ara mateix, però m'ha semblat de com esmentar-ho. I és que ho sento, però és que vaig com una mica amb el cuet al cul.
Anem bé.
Val, d'acord. I llavors també, pel que fa a la reivindicació d'aquesta cosa popular, he vist, per exemple, que hi havia el Robrenyo, que és un autor també teatral, no sé si de finals del 18, principis del 19, i feia una cosa així també molt popular i molt això, i m'ha interessat molt conèixer aquest personatge, però també he trobat a faltar els autors valencians d'aquest moment que tenen una gran popularitat o han tingut una gran popularitat fins al punt que fins i tot els joglars han fet algun muntatge de peces teatrals de per exemple, Bernat i Baldoví, que és un autor també d'aquesta corda, no? I sí que he trobat aquesta mancança. Però vaja, simplement com a visió des de la perifèria. I finalment, res, m'agradaria llegir uns fragments, sobretot recuperant una mica el que he estat comentant. El primer text que hi ha, que diu ell a tall d'introducció, que és aquest poema el que inclou ell, és de Josep Pijoan i es diu Lluny del País. I volia llegir-lo una mica per exemplificar això de la creació o de la voluntat artística d'aquesta antologia, perquè comença amb una mena de gènesi, no? D'origen de tot. I diu així: Lluny del país, per estranya contrada, per aquests mars per on he navegat, eren un port. Recordo la gentada, negres i blancs s'havien barrejat. A cops de massa rompia una tortuga un negre vell, tot ple de sang rentava la petxuga en l'aigua negra i bruta d'un cubell. Altres cantaven, uns altres carregaven un barco gran de fustes i taulons, uns altres es pegaven i al mig d'un rotllo un negre amb convulsions. Feia calor, temíem un oratge, però no havia plogut. Estava trist, fugia de la platja, buscava per la ciutat la quietud. Pujava jo un carrer de cases baixes, tapades pels grans arbres de desmai. De tant en tant s'alçava una palmera, amb un petit flotó a dalt l'espai. Sentia com si algú, al meu darrere, com si volgués posar-se'm al costat. Em vaig girar per descobrir qui era i éreu vos, mestre estimat. Encara tu per aquí, en aquest paratge, tan lluny, vau dir, de nostra gran ciutat, no estàs cansat del teu gran viatge? No et dolen tants de passos que has donat? I jo us respongui, el món, senyor, és gran i ple de vida. Per tot us el trobeu el mateix formiguer. Sovint jo me la sento a dins, la divina embranzida, que ens porta tots aquí a fer i desfer. Quantes n'he fet de bones i dolentes? Qui les declararà? Quantes n'he fetes d'ànimes contentes i quantes n'he hagut de trepitjar? Quants n'he bastit de ponts, palaus i cases? Quantes de torres, encluses i canals, rius que eren forts, ara van entre rases, camps que eren secs són verds i pastorals, però mai abraçaràs tota la terra, ni mai podràs salvar a tot el món. Ets com Arnau i tanta gent que serra, a dalt la serra, perdent-se a si mateix, volent salvar el món. Recordes d'aquell dia, a dalt la serra, pujant pel caminet en costa suau, que el prat era tot verd i resplendia i ens va semblar que tot allí es fonia i vèiem Déu en un esquins de blau? I tant si me'n recordo, responia. Però els temps són canviats. Hi ha un dolor que no era i no el sabia quan vos i jo vivíem germanats. Me n'haig d'anar, que em crida la sirena del barco a baix del port. Vés-te'n, vés-te'n, fill meu, no tinguis pena. Segueix sempre els designis del teu cor. Encara el vaig sentir quan travessava l'estret del mar per entre els farallons. El far a dalt la roca enlluernava. Però vaig sentir un gran crit allà en el fons. Ara, una mica per... Bueno, perquè m'ho ha demanat la Núria, ara mentre parlava, llegiré Pere IV, perquè tenia, no sabia si llegir-lo o no. És un poema que m'ha cridat molt l'atenció quan l'he llegit, perquè a ulls d'ara pot semblar una mica polèmic i volia que la gent doncs, pensés... Oh, no estic d'acord, o sí... Perquè és com una mica, bueno, el llit qui està. Sàpigues, company, tu que ets conscient, que no tot és cor, que no tot és plany, que no tot són crits i ràbies i trets contra l'opressor, contra l'enemic. Cal pensar també, i molt aviat, aprendre ben bé, amb vocació i aplicadament, un ofici clar, un treball decent. Company, cal servir segons els teus dons, sense vanitat. Si no, què seràs? Un número més, un paràsit més. Una nosa més. Si no vols ser esclau del podrit diner, del podrit d'un sol o el poder de tots, fes-te abans esclau de les teves mans i del teu cervell. Aprofit de tu, aprofit dels teus, aprofit del món. Tot depèn de tu i de cadascú. I res més, ara si voleu, tinc algunes coses més, però és que em sap greu, no sé com anem de temps.
N'has llegit dos només,
vale.
Si vols.
Doncs res, llegiré un de valencià, perquè clar, estan aquí els... Doncs això, els grans valencians. A veure si el trobe. Espera un segon. El tenia marcat, però...
Hi ha un índex?
Sí, estic aquí.
Amb els noms de tots,
Estellers... On està Estellers? Ah, perquè estarà per Andrés.
Només una cosa... Mentre... Ah, ja està.
No, digues, perquè és
no,
que...
No, era mentre cerques, mentre cercaves.
És que encara no el tinc.
Això que diu ell, de que totes... N'hi ha que els de força, no? O que no acabes de veure que siguin socials, però clar, des del moment que formen part de l'antologia tu ja els allegeixes amb aquesta mirada sociopolítica, no? Per exemple, aquí hi ha el captiu d'en Rosselló Pòrcel, que parla de presons de l'aire i fura... Vull dir, això és una cosa molt simbolista, introspectiva, metafòrica, però llegit aquí dius, ostres, igual que la vida furtiva d'en Ferreter. Vull dir, això ho s'ha explicat molt, no? La vida furtiva pareix que parla d'algú a qui van a cercar per torturar-lo, però en realitat no parla d'això. Però des del moment que tu el llegeixes en aquest context, ja automàticament també aquella lectura queda validada.
Doncs, bueno, acabem amb Estellers, que... Bueno, ja... És que, clar, no m'hem explicat les parts de l'antologia, però, bueno, hi ha com una part final, a manera d'apèndix, diu, que es diu La joia catalana, i és com una part així molt, molt alegre, que parla molt, com acaba així molt optimista, com correspon. I aquest poema és de Donzella Marc, el 4, el poema número 4. Nen que agafes la pedra del sol alegrement, no penses que al de sota la pedra atén roman un escorpí. No és temps encara, o nen, que penses aquestes coses. Pren la pedra i la paraula senzillament i pura, sostint-les a la mà, sopesa-les, alegre, i riu mirant enllà, car sempre hi ha motiu per a riure, tenint la pedra, la paraula, a les mans. Si fou presa per nosaltres del sol, o nen, i sempre hi ha motiu per ser el sol, sempre hi ha en ell quelcom que ens esperava des d'abans que nasquérem. Somriu sempre amb quelcom a la mà. Pensa que somriem sempre que tenim quelcom en ella. No ens somriem amb les mans buides, preguntem. I encara no és vingut el temps de la pregunta. Gràcies.
Jo vull llegir una dona, perquè no n'hem llegit de cap. Tu sí? Ah, sí, és veritat. Tens raó. En vull llegir una altra. La Núria Sales, Els suïcides, que quan el llegeixes, doncs també és el que diu una mica el Pere Antoni, es diu Els suïcides, però també pot fer pensar amb els que han mort a les cunetes, no? O els que han assassinat a les cunetes. No? El jove crani es va escapar del seu sepulcre malgrat la vigilància de patums, arqueòlegs, austers, paleòlegs i altres paleontòlegs. De dia es camufla, immòbil, entre els còdols del riu. De nit, cruix alegrement entre els còdols del riu, riu avall, lliure. Si us voleu interpel·lar, és l'hora. O si algú dels no anònims o anònims que hi pot haver escoltant tenen ganes d'interpel·lar-nos, també crec que...
Allà hi ha podem...
Hi ha algú que alça la mà? No hi ha... Ah, d'acord.
Només vull donar constància que els que als 70 teníem de 15 cap amunt, tots els que ens envoltava, és a dir, tots els que estàvem amb la lluita antifranquista, en aquell moment... es digués poesia, es digués un àpat, es digués una cançó, es digués una obra de teatre. És a dir, tot estava envoltat amb aquesta, amb aquest adjectiu que és l'ús social. Mm? En aquell moment, qui us parla no es va formar amb la llengua que ara hi parlo, la influència en aquest cas del castellà, de la gent que estava lluitant també, repeteixo, contra el franquisme, era tan gran que aquests aspectes que surten d'inclusió, com és l'autor, era una evidència. No? I a la vegada vull dir que també, i ha sortit aquí en un parell de poemes, aquella espècie de buidor personal interna de no saber què faràs quan aquell somni, és a dir, quan la dictadura caigués, hi hagués una manera, diguem, com ho explicaré, una manera, bueno, no ho sé dir-ho ara, com d'espill de dir t'identificaràs amb això, amb això, amb això, aquella buidor que teníem una miqueta en general tots, perquè no sabíem què seria una cosa després de la dictadura, estava molt, molt present en aquella època. Només volia dir això.
També hi ha un detall curiós, que és que quan es va publicar se'n van fer 3.000. Jo crec que avui ens hem encongit molt, els lectors.
Sí.
Se'n fan 400 avui.
Bueno, però en traïm molt més. Avui dia ara tampoc no mos posem
pessimista. Sí, és cert, és cert, és cert, és cert.
No,
jo... però és un fet remarcable.
És un fet remarcable.
3.000 sí. Exemplars.
Vol dir que jo crec que s'explica que hi havia una militància que realment... Els que participaven d'algunes coses participaven de moltes coses. No eren gaires, segurament, però s'hi tiraven de cap i s'hi deixaven s'ànima, no? Això ho explica.
A mi hi ha un tema, que és el tema, com per exemple en aquest llibre, no? Catalunya, mito i realitat, que el llegeixes i és d'una rabiosa, però rabiosíssima actualitat.
Vull dir... En realitat, quasi tot el que surt aquí, i més ara en un temps de crisi
clar,
sociopolítica, econòmica, de dilema identitari nacional mai resolt, vull dir, seguim allà mateix. En realitat, seguim allà mateix, en tot. Fins i tot, potser l'únic que no seguim allà mateix és amb la qüestió formal, perquè ella s'introducció, això és una cosa que és molt bona, diu, el que més li podem agrair a la cultura burgesa és que ha ampliat absolutament els horitzons i va fer tot factible en termes formals, no? Com qui diu, mira, la cultura burgesa és un rotllo, però hòstia, això se li ha de valorar. I jo crec que ell posa coses... perquè l'any 70 valorar coses amb l'adjectiu burgès des del punt de vista de Carmona requeria un cert coratge, no?
Clar,
I es posa poemes que d'alguna manera reforcen aquesta idea. Jo crec que l'exemple paradigmàtic són les 5 variacions d'en Palau i Fabra sobre aquell poema mític d'en Rimbaud que es titula Sensació, que en Palau i Fabra va agafar aquell poema d'en Rimbaud i com un pintor a partir d'un motiu i va fer-ne 5 poemes, no? Allò no té un context polític. En Rimbaud explica que ell amb 16 anys se'n va pels camps, se'n va cap a París i entra en una espècie de comunió amb ell mateix i amb la naturalesa. Però bé, ja posat aquí i acompanyat d'aquesta aventura formal que amplia horitzons, també té una dimensió política. Llibertat individual, llibertat creativa, llibertat intel·lectual... Vull dir que tot posat aquí se redimensiona i jo crec que en Carmona n'era absolutament conscient d'això. Dins aquesta...
Vols dir res, Núria?
Que estic d'acord amb en Pere Antoni, no? Que realment, bueno, i també una mica el que ha dit l'Ismael, no? que és un artefacte, no? És com una mica el llibre dels passatges de Benjamin, al final.
Totalment d'acord.
Hi ha capítols que no sabem si són expressions de personatges d'una obra teatral, són variacions d'això, d'una obra artística en ells mateixos.
Sí, és molt benjaminià, però molt.
Sí, molt, molt, clar. I clar, el que produeix això és un artefacte de representació històrica molt més potent de tot el que havíem tingut abans. I del que, jo parlava, del que es queixaven Serrallonga i Martí Pol, evidentment aquí això queda solventat. Una altra cosa no, potser, però això segur. No? Ha aconseguit donar una precisió històrica molt més, ja és trist dir-ho així, però molt més absoluta que no pas les anteriors, que és veritat.
De qui podria ser Carmona? De la CUP? D'Esquerra Republicana? Dels Comuns?
Bueno, no, jo ara posarem
els Comuns els hauria de fer tilint-tilint.
Però aquí no? Hi ha una cosa, vull dir, jo crec que en Carmona té una cosa que incomoda molt, que és que ell, ho van xerrar, no? És un xarnego que se sumeix i se reconeix xarnego. però Cernego és un adjectiu, és un concepte que ell usa, no? Aleshores, però que ho fa des de la catalanitat. Absoluta. Avui en dia, el xerneguisme jo crec que bàsicament s'explica o s'assumeix o se reivindica des de la castellanitat. Jo crec que, vull dir, no vol dir a nivell individual. Clar, a nivell individual, Catalunya és un país en què hi trobes de tot, gràcies a Déu, no? Però en termes d'articulació de discurs per un cert públic, en aquest moment jo crec que una certa catalanitat. En canvi, en Carmona ho feia al revés. Ho feia per apuntalar la catalanitat. Per Carmona, la Cernego era una manera de ser català, però de ser català autèntic, exacte, de la seva, assumint Catalunya, assumint la llengua catalana, assumint la cultura catalana, sense renunciar a Castella, a la fraternitat amb els pobles d'Espanya. Fins i tot hi ha poemes iberistes, d'eufòria iberista, ostres, sí, solidaris i tot junt. Vull dir, tot això hi és, però ho fa des de la catalanitat, la llengua catalana, incorporant tot el bagatge, incorporant, en, vull dir, comença amb en Pijuan, elogiant, vull dir, perquè en Pijuan, en el poema que ha llegit en Ismael, el mestre que interpel·la és en Joan Maragall. Vull dir, és en Joan Maragall, el senyor burgès que feia poesia, vull dir, que era burgès, que va escriure el que va escriure, però que era un senyor burgès.
Bueno, sí.
Home, no.
Bueno, sí.
No,
bueno, però també és el de la Ciutat del Perdó.
Clar, de la Ciutat del Perdó.
Que és un burgès que se tira de cap dins les masses.
No, però bé, però és un burgès que creu en Déu, que parla a Déu, sí, sí, que té una religiositat incorporada, que no deixa de ser un senyor d'ordre dins lo que cap. Vull dir, bueno, home, senyor Arnau. No, poden discutir 3 hores més, eh? Sí. I quasi no, me convencerà, segurament.
Que tens raó.
Però bueno, és en Maragall, té les connotacions que té. Per tant, en Carmona s'ho fa tot seu i això té molt de mèrit.
Sí, sí, sí.
Em vols llegir algun?
Bueno, volia llegir el fragment del Comte Arnau de Maragall, que li agrada. Però no surt a l'antologia, però sí en un article que es va publicar a Reduccions. Bueno, de fet, no sé, ara no ho he mirat bé si surt a l'antologia, però també diu, ja hablaremos otro día de los problemas prácticos y técnicos que tal actitud comporta que es eso de la censura intelectual. Y digo, entre tanto, no olvidemos la exigencia que el orgulloso y magnífico Comte Arnau maragallano dirigió la todavía más magnífica voz proletaria de sus mozos. O sigui, dentro del Comte Arnau, esta representación del proletariat, en aquest cas. També ens has de dur a nosaltres, senyor i mossos, tot és u. Tant són mossos com són filles, com a aimada com muller. O ens trauràs de la tenebra, o ens hi arrastaràs també. I aquesta era la manera que tenia Carmona de llegir-ho tot, no? Buscant-lo.
Sí, sí.
Què?
Sí, sí.
Esteu satisfets? Sí?
Arnau, puc dir una cosa?
Sí, i tant.
No, en relació a les antologies del Castellet i el Triadú, diumenge aquí al festival, bueno, aquí no, al Jardí de la Misericòrdia, diumenge a les 11, en Joan Josep Isern farà una conferència sobre la recepció de les famoses antologies que va fer en Triadú als anys 50 i que es titula Triadú, cuando mueras, que eres tu, i que serà molt divertit i molt interessant també, no? Però que per si algú que està aquí li pot interessar.
Hem estat, no? Em vau dir una hora i plac! Perfecte, eh?
Sí. Això...
No sé si hi ha espai per si algú vol dir alguna cosa o...
Un darrer poema?
Sí?
Sí, va, jo
en som atents?
Tinc un aquí preparat.
I podem encabir un poema, no?
Vinga, un poema esperançador. Parla també de la pesta. D'Isidre Moles. Es diu Estimo tant la platja. Estimo tant la platja, l'arbreda, els homes i els camps de la terra meva, que tallaria les amarres i cremaria els vaixells fins i tot avui, amb la pesta. Però és massa forta la mà i el cor de l'Oriol accelera de mort. O tramuntana, aparta de nosaltres aquest calze, estén-te pel país, devora bestiar i foragita plagues, fes trontollar els fonaments de la mar, que no restin sencers ni els retrats polsosos dels avis, obre solcs i esqueixa murs, que totes les cambres es ventilin, que el sol arribi arreu, que les noies vesteixin per fi vestits de primavera, que cada barri tingui sempre al cor un envelat.
Ens alcem.